Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 9 de maig del 2026. Avui El Suplement, mirant cap a l'anantavirus, mirant també cap a aquesta crisi al voltant de la figura de Josep Lluís Trapero, després que Esquerra i la CUP hagin demanat la dimissió per aquestes presumptes infiltracions en una assemblea de docents per part dels Mossos d'Esquadra. Farem tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet a les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. Avui que també mirarem cap a Madrid, perquè seguirem en directe a quarts d'11, la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador just abans del Clàssic. Amb el Xavi Campos i el David Clopés sucarem pa sobre el que està passant al voltant del Club Blanc. Avui que també a partir de quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes també passarem consulta amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I comencem parlant d'antivirus, perquè l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més a l'espera de tenir confirmació mèdica. I ja són 3 les persones afectades per aquest virus que han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zuric, a Suïssa. I a Catalunya, tot això, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes de la malaltia. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, també el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer demà. Als Estats Units tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Ondius afectats per antivirus. Tots ells seran evacuats a Tenerife en un vol de repatriació. Més coses. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
L'oposició demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen l'operatiu. Diuen que forma part de les seves funcions i que està recollit al marc legal que els regula. De la crònica internacional, pendents també de les últimes declaracions que ha fet Donald Trump, dient que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. I tornant a casa nostra, des d'avui s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba, diu, al 96%. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. I encara sobre Rodalies, Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de la xarxa. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així ho anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Hem entrat als tallers de Renfe de Vilanova i la Geltrú, tot un món desconegut on els operaris pugen i baixen dels trens, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi i, si són línies llargues, fins i tot dos. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies. He's in the jailhouse now.
In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel Noruec Jon Fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Barcelona, Marta Vives.
En una entrevista, Jon Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill aquí fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot, amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
I en esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos aquesta setmana. Per cert, que el programa aquí, el suplement de Catalunya Ràdio, emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa avui al matí. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons de distància. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder, el Pozo de Múrcia, per 4-3.
El suplement amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota la cultura popular i l'associacionisme, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Una setmana més per oferir-vos una bona colla de propostes que ens porten la tradició al nostre país, molt ben vinculada aquesta vegada a les festes de maig. Avui, per exemple, us parlarem de Santa Anastàsia a Lleida, on celebren 325 anys de Ball de Bastons.
El 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons.
També Santa Anastàsia, en aquest cas a Badalona, marcats per la crema del dimoni, que es farà demà mateix a la Revella del Sant.
Que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que és la nostra.
I en un altre to, al municipi de Santa Bàrbara del Montsià, celebren Arrels Planeres.
Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
Però tenim molt més que que a partir d'ara us anirem servint en aquest Mans, que comença ara mateix i que s'allargarà fins a 6:45 del matí, aproximadament. Amb en Josep Maria Campillo als controls, la Rosa Silloé al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rotllan, qui us parla.
Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllan.
Som-hi, comencem. Ho fem amb una d'aquestes cites que hi ha avui musicals. En aquest cas, a Xàbia, en el Xàbia Folk, a la Marina Alta, al País Valencià. Són les Pitxorines. Aquest és Bou Beri Bou. Lai, 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 la, 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 lai, lai, la, 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 la,
post el sol l'orinyava l'infantó no plorou angelet no que ta mare tenuai no plorou angelet no que ta mare tenuai no plorou fins demà, ta mare te velarà, cantant tes vol verivol. Ta mare te velarà, cantant tes vol verivol. Hey! Lai, 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 lai,
Les Pitxorines, Bou Beri Bou, tema que hem extret del Un Soc Qui No Es Gasta. Aquest grup avui al vespre el trobareu, com us dèiem, a la nova edició del Xàbia Folk.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
Febrer m'ha dut la carta tan precisa. Vol que els lilas s'obrin pels dits. I en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que ve la primavera.
I anem cap a Girona. Avui obren les portes una nova edició del Temps de Flors, una de les grans cites culturals i visuals de la primavera, que enguany arriba a la 71a edició. La ciutat presenta fins a 141 projectes florals repartits en 113 espais públics i privats, convertint carrers, patis, monuments i jardins en escenaris artístics efímers que atrauen centenars de milers de visitants, una activitat que se situa a la ciutat, en el vell mig de la ciutat, com a visita obligada. L'organització enguany ha posat el focus en les persones que han sostingut el festival durant dècades, els Amics de les Flors, impulsores i ànimes d'una celebració que des dels anys 50 acaba de convertir-se en un dels grans símbols culturals de la ciutat i del país. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
Vosaltres sabeu que Temps de Flors, doncs, és un dels moments més importants de l'any que viu la ciutat de Girona, que Temps de Flors no només és un esdeveniment, sinó que és una expressió, una manifestació, una manera d'entendre la ciutat, doncs, perquè tenim tots aquests voluntaris i totes aquestes entitats, doncs, que fan que Temps de Flors pugui existir. I, per tant, doncs, aquesta ànima de Temps de Flors que és la que fa doncs, que Temps de Flors pugui existir.
Entre les novetats d'aquest 2026 hi destaca la presència de l'any Gaudí, dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dues commemoracions que inspiren diverses creacions florals. Una de les més esperades serà la de les escales de la catedral dedicada enguany a l'univers gaudinià. Els quatre ponts del barri vell sobre l'Onyà guarnits o bé la incorporació del barri del Pont Major, que entra per primera vegada en el circuit, són imatges per les que val la pena acostar-se, per tant, a partir d'avui a Girona. Seguirem ara a l'escala d'Alt Empordà perquè aquest cap de setmana es torna a mirar cap al Mediterrani clàssic amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani que enguany celebra el seu 30è aniversari. La proposta converteix el municipi en un espai de divulgació històrica i patrimoni en viu, amb recreacions, mercats, activitats familiars i propostes vinculades al món grec i també romà. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el primer simposi internacional de la ruta dels Fosseus. Martí Guinart és el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Escala.
La internacionalització d'aquesta mostra, que serà gràcies a una trobada que es farà de la Ruta dels Fosseus. Una ruta que ara s'està organitzant com a associació. Recordem que l'Escala està agermanat amb el poble de Palaea-Focea des de l'any 2006 i a l'Escala aprofitarem la vinentesa doncs, perquè pel Triumvirat ens visitin aquests diferents pobles i farem un simposi doncs expliquin la seva relació amb la ruta i projectes de futur.
Cal dir que els Fosseus van ser navegants i comerciants entre els segles 7 i 6 abans de Crist. Van fundar colònies i enclavaments comercials arreu de la Mediterrània Occidental, entre ells Empòrion, esclar, Empúries a l'Escala, però també ciutats com Massàlia, Marsella o Alàlia, a Còrsega. Enguany se celebra més els 30 anys del Triumvirat, amb totes aquestes activitats que se concentraran avui dissabte al jaciment d'Empúries i demà diumenge es traslladarà al nucli de l'Escala. Un altre punt d'atracció, en aquest cas, és el Tàrraco Viva, que comença dilluns i que s'allargarà fins al dia 24, quan Tarragona torna a convertir-se en una gran aula d'història i que guany arriba a la 28a edició amb el lema Per què Roma? Una pregunta que ens explica Martí Sertitjol, que és el director del Tàrraco Viva.
Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o per què hem arribat a ser el que som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Aquesta és una de les mil històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història. No sé exactament per què serveix la història, no ho sé, siguem sincers. Abans el conseller ha dit que és una mestra que ens ensenya. A vegades ho dubto, jo crec que no ens ensenya res, ens repetim els mateixos errors. Per tant, no sé si serveix per alguna cosa, però jo m'ho he passat molt bé.
Tàrraco Viva, més enllà de la simple recreació històrica, reivindica el patrimoni i la història com a eines de coneixement i pensament crític, i també de participació ciutadana. Per això, la programació combina recreacions, conferències, monòlegs, exposicions o documentals. El festival manté una de les seves grans fortaleses, divulgació rigorosa i accessible, apropant el món antic als públics diversos i convertint Tarragona en un dels grans centres de divulgació històrica del país.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.
Thank you. Aquesta era tota una història, una sardana de Carles Santiago amb la cobla Ciutat de Cornellà, una sardana i una cobla que avui podreu sentir a la ballada que hi ha prevista a 1:15 al Prat de Llobregat, a la 30a edició del Prat i Folk, la festa organitzada per la Federació d'Entitats al NUS, compla carrers i places amb sardanes, cercaviles, castells, diables, gegants, dansa i música en directe, una gran celebració col·lectiva. Avui dissabte, entre les activitats que hi ha, per exemple, un col·loqui dedicat als 30 anys precisament del Prat i Folk, o una exposició commemorativa amb concerts de grups com Trèvol o Quatre Vents, així com una cercavila de totes les entitats del municipi.
Fins a 6:45, Mans a Catalunya Ràdio.
Seguim endavant amb un parell de temes més per demà diumenge, una trobada nacional de tres toms que es farà Constantí al Tarragonès. És la 29a edició d'aquesta trobada nacional, culminant així els actes de la seva capitalitat d'aquesta gran tradició vinculada al món traginer i al patrimoni rural, com dèiem, Constantí, que són els encarregats de fer els tres toms de la gent del Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. El seu president és en Curro Sierra.
La 29a trobada nacional, i a Constantí fa la 39 vegades que ho fa. Vull dir, per Constantí és un orgull molt gran pel poble, un poble petit com el Constantí, que havia sigut del temps de la pagesia en els seus temps, i això està perdut, i hem pogut continuar durant tants anys fent aquesta trobada dels tres toms, i ara, per poder fer aquesta concentració de tota Catalunya, és un honor molt gran pel poble.
La jornada de demà començarà amb un esmorzar traginer, actuacions de cultura popular, abans de donar pas a l'acte central, la gran cavalcada de carruatges i participants d'arreu del país. De moment, més de 60 associacions inscrites i prop de 270 cavalls.
Mobilitza almenys més de 1.000 persones. Almenys està previst pels esmorzars, perquè de fora pràcticament vindran. O sigui, són números així pel damunt, perquè de fora quasi venen 80 pobles d'alrededor de Catalunya. Vull dir, és molt, molt important. Quadripliquem la trobada dels tres toms que fem normalment.
La trobada va reivindicar i donar visibilitat a aquesta festa profundament arrelada de la cultura popular catalana, i també aprofita la capitalitat per acostar aquesta tradició a noves generacions amb activitats escolars, propostes divulgatives sobre el patrimoni i traginer i el benestar animal.
Pues, un homenatge a tota la gent del camp, de la pagesia, de l'agricultura. Jo crec que tots els pobles faran la mateixa en què n'hi hagi més cotxes que animals, però jo crec que tots els que muntem a tota la Catalunya a la festa aquesta reivindiquem la festa dels pagesos, dels agricultors, dels ganaders. Vull dir, jo crec que és això el que muntem més que una altra cosa.
També demà diumenge a Montserrat, 69a edició de l'Aplec d'Esbarts, la jornada que reuneix diversos grups de dansa tradicional d'arreu del país, amb una diada marcada per la germanor, la cultura i, sobretot, aquest entorn simbòlic, com és l'abadia de Montserrat. L'organitza històricament l'obra del Ballet Popular, en els darrers anys també amb l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, un aplec que és la gran cita del món dels esbarts a cada mes de maig. En Joan Gómez és el president de l'obra.
És, com sempre, doncs, a l'aplec d'aplecs d'esbarts, amb la seva estructura normal. A les 10:15, doncs, començarà amb la dansa de l'ofrena, aquella dansa que es va crear als anys 60, per tal d'honorar la Moreneta, i amb el que tots els esbarts fan una dansa comuna i acaba entrant, doncs, les flors que faran l'ofrena a la Moreneta. Per després de la missa conventual, cap allà un quart i cinc, començaran les 9 danses que interpretaran els esbarts segons ells les vulguin ballar.
La jornada començarà amb l'ofrena floral i la dansa a la Rosa d'Abril, seguida per la recepció de la comunitat benedictina. A partir d'aquí, doncs, després de la missa conventual, les danses que interpretaran els diversos esbarts que s'hi presentaran. Una trobada, però, que arriba en un moment complicat. És la darrera activitat que farà l'obra del Ballet Popular.
L'obra del Ballet Popular com a entitat federativa, doncs ja que reconeixen, no tenia massa sentit. Des que es va crear tant la Federació de l'Agrupament dels Dansaires com la Federació Sardanista, després Confederació i ara som Sardana, fa 3 anys es va canviar la seva activitat, o van voler evolucionar la seva activitat cap a un centre d'estudis, per això forma part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, però la veritat és que la gent de l'àmbit, tant de l'agenda sardanista com de les agendes d'esbarts, la veritat és que no han cregut massa en aquest projecte i per menys no l'han utilitzat. Amb la qual cosa, doncs tampoc és que tingui massa sentit continuar amb aquesta activitat.
Aquesta obra, per tant, posa el punt final a la seva trajectòria després de més de 75 anys de treball al servei de la sardana, de la dansa tradicional i de la cultura popular catalana en general. L'entitat, fundada l'any 1950, va ser peça clau en la preservació i difusió d'aquesta cultura d'arrel durant dècades. Tanca, per tant, la seva estructura formal, però ho fa assegurant la continuïtat dels seus principals projectes i del seu llegat documental.
Ara bé, sí que hi havia una sèrie d'activitats que l'obra del Vallet organitzava, que era la plec d'esbarts, la trobada sardanista que es fa el mes d'octubre, que, per cert, la trobada sardanista té un èxit importantíssim, jo crec que un èxit molt, molt destacable. No deixa de ser a l'aplec de sardanes nacional, d'àmbit nacional. I després, doncs, bueno, tenia, per altra banda, com a funcions la trobada d'escoles de cobla, que tampoc és que últimament estés funcionant i que tampoc tenia més sentit, perquè ja es feia les jornades d'instruments de cobla a l'ESMUC, o sigui, ja es feien altres activitats d'aquest tipus, amb la qual cosa era difícil organitzar una trobada d'escoles de cobla, quan realment escoles de cobla tampoc és que en quedin gaires. Però sí que aquestes activitats, les federacions pertinents, és la primera cosa que vam parlar amb ells. Abans de començar a parlar amb dissoldre l'obra, sí, aquestes activitats les voldrien continuar. Evidentment, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires està entusiasmada amb donar-li nova vida a l'aplec d'esbarts, i la trobada sardanista, doncs, funciona sola i ens l'han acollit dient, això ens interessa.
A més, l'important arxiu històric i musical de l'entitat, en particular les partitures i documentació, quedarà preservat també accessible per a investigadors i entitats del sector. L'obra del Vallet, per tant, deixa així una empremta profunda en la història de la cultura catalana, després d'haver estat durant dècades motor de trobades, aplecs i iniciatives vinculades al món de la sardana i als esbarts, especialment en moments difícils per la cultura catalana durant la dictadura, que quan no es podia parlar català, doncs el que feien era ballar en català.
Encara que diguem que van fer 75 anys l'any passat, és cert que va haver una preobra del Ballet Popular que ja va néixer amb tota la moguda que es va fer al entorn de l'entronització de la Verge de Montserrat. Els prohoms del moment, Millet, Josep Benet, i tota una sèrie de prohoms de la cultura i del catalanisme van aprofitar l'entronització de la Verge per tal de donar sortida a tot aquest moviment catalanista. És la famosa frase atribuïda a Cubeles, però que realment sembla ser que és d'en Benet, de si no podem parlar ni en català, ballarem en català. A partir d'aquí, que es va crear l'Esbart Verdaguer i tota una sèrie de moviment entorn a la dansa, ha anat evolucionant cap a l'obra del Ballet Popular, que no es va poder legalitzar fins a l'any 50. Llavors, per això tenim una data a l'any 50, però si anem a Montserrat, entrem dintre de la basílica i mirem la primera llàntia, aquella primera llàntia és la llàntia del sardanisme, diguem, ja la va posar l'obra del Ballet Popular, encara que no posi obra del Ballet Popular.
L'obra del Ballet, per tant, una obra que continuarà demà a plec d'esbarts a Montserrat.
Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Ara repassem festes. Anem cap a Lleida, perquè viu aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa Major de Sant Anastasi, amb una programació marcada per la cultura popular, el seguici festiu, la música tradicional, els gegants, els castells i el foc. Avui dissabte, per exemple, hi ha el 76è concurs de colles sardanistes. També el 40è Festival Folclòric de Lleida, amb l'esbar Sicorés i grups convidats. El foc també serà un dels protagonistes aquest dissabte, amb el correfoc infantil, el vespre, o el correfoc de Lleida, amb els diables de la ciutat, els dimonis dels trons, o el drac Carrincló, a més dels marraquets. Demà diumenge començarà tot plegat amb matinades i també la trobada gegantera, gegants que desfilaran pels carrers de la ciutat i que homenatjaran precisament els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro. Al vespre arribarà la vigília de Sant Anastasi a Lleida amb la tronada i el repic de campanes i dilluns la Diada Central, el dia més solemne amb tradició i molta festa, jornada que comença amb matinades i també ofici solemne, així com el ball tradicional dels gegants dins la catedral. Durant el matí, pels carrers del centre hi haurà el seguici festiu i la processó de Sant Anastasi. I a la tarda, la Rambla Ferran recuperarà un dels actes més emblemàtics de la festa, la Batalla de les Flors. Enguany, a més, la festa commemora els 75 anys de la recuperació de la Moixiganga, els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro, com us hem explicat, i els 325 anys de la primera referència documentada al Ball de Bastons de la ciutat. I aquí ens aturem amb aquesta celebració. Xavier Ramon és el president de la Colla Bastonera de Lleida.
Sí, el 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons. Sí que més endavant van sortir també amb visites reials o visites de bisbes o d'autoritats importants, i fins a la Casa de la Maternitat, quan es va crear la Casa de la Maternitat de Lleida i la Llar de Sant Josep, van començar el Ball de Bastons més modern, que li dic jo, que a partir de llavors recuperen les danses històriques de Lleida, estan registrades en una revista, les recuperem nosaltres quan ens creem com a associació i són les que veiem avui dia durant el seguici de Festa Major.
Uns bastons, per tant, que seran ben presents aquest cap de setmana per protocol i per efemèride.
Doncs és molt important aquest seguici perquè apareixen totes les danses històriques de Lleida, no? Són els elements més importants que tenim a la ciutat i el Ball de Bastons n'és un d'ells. El Ball de Bastons és una de les danses que s'ha mantingut més anys viva dins del seguici i, per tant, és un dels papers més importants. Sí que també hi ha altres danses que s'han recuperat més recentment i, tot i això, sempre intentem, no?, portar i mantenir totes les danses i a veure si d'aquí uns anys recuperen les últimes danses que queden.
La colla, a més, no només es limita a l'exhibició d'aquests balls de bastons tradicionals de la ciutat.
Vam començar la festa el dimarts amb la presentació de l'exposició dels 325 anys que tenim a l'Ateneu Popular de Ponent, que el qual se pot veure durant tot el mes de maig. També vam començar el dijous amb el seguici del Marraco, que és el seguici infantil de la Festa Major. És el tret de sortida de la Festa Major i ho fem amb els més petits de la casa. Avui tenim doncs diferents activitats més lúdiques dins de les barres de Festa Major, com un contacontes tradicionals, una taverna folk on tothom pot venir a cantar i ballar. I demà també, important, dia del pregó de Festa Major, on actuarem al seguici, no?, donant la veu de que l'un demà és Festa Major, i el dia més important, que és el seguici de Festa Major, el dia de Sant Anastasi, que sortim en processó amb el Sant des de la catedral fins a l'església de Sant Joan.
De Lleida cap a Badalona, perquè també celebren les festes de maig dedicades, com Lleida, a Sant Anastasi. Unes festes que ens ajuda a situar l'historiador badaloní i estudiós de la cultura popular, Nil Rider.
L'origen, no el podem saber. Sí que sabem que 1635 hi ha un primer altar dedicat a Sant Anastasi, però que no serà fins 1672 que el bisbe Alonso de Sotomayor, bisbe de Barcelona, declararà la festa com a festa solemne, com a festa de precepte, i que s'ha de guardar com el dia del diumenge, per tant, que és un dia festiu, no laborable. Això té fruit també dins de que la confraria de Sant Anastasi va ser instituïda pel mateix bisbe un any abans. I, per tant, la confraria, el sant, tot forma part d'una manera de finals del XVII d'entendre la festa a Badalona, no, que va, va propiciar que aquest sant, que no coneixia ningú, de cop i volta, que no coneixia ningú, vull dir, és que no estava ni documentat pràcticament fins a mitjans del segle XV i no fou fins després de Trento que es difongué arreu de la geografia catalana, tingués la propulsió de convertir-se en sant festiu a la ciutat que el va martiritzar, diguem-ne.
Aquest cap de setmana les festes de Badalona entren de ple en els actes més emblemàtics de cultura popular i tradicional. Una ciutat que viu aquests dies amb gegants, cercaviles, focs, seguixis, sardanes i tota la força del patrimoni festiu badaloní.
Tot, avui, dissabte, hi ha gegants. El Badal Gegants és tota una lectura diferent dins del que és el món geganter. És una idea de Jean Grau que ens va deixar fa uns mesos, que va ser un dels impulsors d'aquest nou format, amb coreografies màximes, amb, com a aposta parateatralitzada, en portar els elements festius a allò que havien pogut ser, no?, explotar totalment la parateatralitat dels elements de la festa, de la cultura popular. Això és avui. Ahir vam tenir el pregó amb diverses danses. Les danses de màgia és una dansa creada amb punts de la dansa catalana tradicional de la rodalia de Badalona, diguem-ne, per fer una dansa molt festiva que sigui, doncs, com una mena de ball pla que es balla durant les festes. Els miquelets, que són els nostres trabucaires, que es converteixen en guàrdia d'honor, i els castellers. Tot això està vinculat, per exemple, que nosaltres tenim una cosa que és també identitat badalonina, que és el mocador de festes. Doncs el dia del pregó, els miquelets tenten a l'Ajuntament a posar el mocador a Sant Anastasi amb una capelleta que hi ha al carrer de Sant Anastasi, i tothom es puja en aquella capelleta a posar el mocador, que és el que assenyala l'any festiu. Llavors, de pregó del 2026 a pregó del 2027 tindrem el mocador de festes posat al braç de Sant Anastasi de la capelleta. I demà, evidentment, la cremada del dimoni amb tot el seguici de la ciutat que surt de l'Ajuntament i porta, no, acompanya la comitiva a veure cremar el dimoni, i el dia de Sant Anastasi, doncs, vinga, amunt avall, ofici, pressat, processó, tomba i gira, i al final de tot hi ha una cosa que és totalment nova, però que és vella, que és el moment de guardar. Quan acaba la processó, tothom va guardar, cadascuna va guardar a l'Ajuntament lo seu, doncs ho hem convertit en una nova cercavila, que és la cercavila que més destripa, perquè és l'última de totes i és on deixes tota la carn a la greix. Tot allò que no has deixat en aquests dies de festes, doncs encara ho deixem dilluns al vespre en aquesta última cercavila que es diu Toca Tancar, que implica que tanquem tot el seguici fins l'any vinent, diguem-ne.
Avui dissabte la canalla serà protagonista amb la cercavila petita i també arribarà el Badà Gegants. Demà diumenge, la nit de Sant Anastasi, és un dels moments culminants de la celebració. Una jornada que comença amb el ball de plaça, el seguici de la ciutat, format per entremesos, bèsties, gegants, balls populars i castellers que baixaran per la Rambla per acomiadar simbòlicament el dimoni. Un dimoni que a la platja dels Pescadors serà incinerat, l'acte més emblemàtic del patrimoni festiu badaloní.
No és més que un recurs fàcil de després de la Guerra Civil. Hi havia un estudiós local, que era en Josep Maria Cuyàs de Tolosa, que acabava de transcriure totes les estàncies del Baró de Maldà a Badalona. El Baró de Maldà tenia una casa a Badalona. El calaix de sastre hi ha diverses mencions a Badalona, a les seves festes i les seves estades. Doncs en una d'elles explica com la vigília de Sant Anastasi, els pescadors, que són gent de Tabola i Tonanteria, diu, cremen un figuron a la platja i que tota la gent dels pobles del voltant s'hi aplega en aquesta platja a fer festa la nit, diguem-ne, la nit de la vigília de la festa badalonina. Per tant, és una cosa lògica que a la festa del poble al costat vagis a passar-ho bé i que aprofitis que els pescadors cremen aquest figuron per fer festa a la platja. Això, que el Baró de Maldà parla o esmenta com un fet puntual, perquè si bé descriu diverses vegades la processó de Sant Anastasi, el dia de Sant Anastasi, o en la processó del Corpus de Barcelona, els canvis de vestits dels gegants cada any, per tant, és un fet puntual, ho agafa aquest Josep Maria Cuyàs de Tolosa per proposar a la confraria de Sant Anastasi fer una tradicional crema d'un altre figuron en forma de dimoni. Llavors agafen un part d'un misteri de Setmana Santa, que era el misteri dels esgarrapacristos, en el qual els fets revolucionaris del juliol del 36 havien cremat el Crist. Llavors quedaven dos elements d'una altra factura, i quan van fer la nova, el nou misteri, van dir, home, que no quedarà una mica lleig un Crist d'un autor i els esgarrapacristos d'un altre. Llavors ho van fer tot nou. Tenien dos ninots que servien molt bé per, tornar a ressorgir una festa després de 3 anys de guerra, no, l'any 40, l'11 de maig del 40, tornar a posar no? Aquest punt de disbauxa, aquest punt d'identitat cultural, un punt, una lectura molt... Potser és una sobreinterpretant, però que ja un cuiàs havia afilat per teixir aquesta nova acció, que és l'11 de maig de 1940, acabada la processó de Sant Anastasi, allà el que en deien les excavacions, que és més o menys on hi ha el Museu de Badalona ara, van plantar aquest esgarrapacristos amb dues banyes dins d'una caldera i el van cremar.
Dilluns, festivitat de Sant Anastasi, Badalona viu la diada més tradicional i solemne. Des de bon matí hi haurà matinades amb gralles i foc pels carrers del centre. Després, arribada cap a ofici, amb els balls populars infantils, ofici solemne i a la tarda passada de Sant Anastasi. La festa acabarà amb l'esclat de festa, amb el cant de goig i també amb el ball tradicional de gralles, ja a la plaça de la Vila. Hi haurà també ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, entre moltes activitats.
Sí, això ens passa per molts aspectes. Un és perquè, clar, si tinguéssim una festa documentada i ben documentada 1601, per posar un cas, ens costaria molt de canviar certes coses, però és que la nostra festa l'hem anat construint. Això, les festes de maig és el nom que li posen a l'any 1980 a les antigues festes de primavera, que havien sigut les festes de Sant Anastasi. Per tant, tot ho anem creant i reveient. Els gegants són... Si bé els gegants són vells, les colles de geganters són noves i les pràctiques són també contemporànies i tothom una mica s'ha anat fent la festa a la seva mida i nosaltres, doncs, per moltes raons, no l'hem pogut acabar de repensar fins ara fa 4 dies, cosa que molta gent havia fet ja anys enrere i això és el que ens ha comportat que certes coses que passaven o decidim que segueixin passant sense dir-les o les oficialitzem perquè realment veure'n a guardar els bitxos del seguici era una cosa que la gent no va veure. O les tornades de l'ofici, o les anades a l'ofici, la gent no anava a veure i no sortien els programes de festes. Doncs, escolta, posem-ho al programa de festes. Coses que permeten aquestes lectures, que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que és la nostra, com a badalonins.
La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
I acabarem aquest recorregut a Santa Bàrbara, al Montsià. Una de les festes més representatives són les festes de maig, que van reconvertir amb la festa Arrels Planeres. Jotes, pubills i pubilles són els protagonistes d'una mirada cap a Santa Bàrbara de fa més de 100 anys. La regidora de festes patrimonials és la Laia Pla. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Primer de tot ens hem de centrar en un detall, que són Arrels Planeres. De fet, planer és el gentilici de la gent de Santa Bàrbara, oi?
Sí, sí, ens diem planers perquè, si t'hi fixes, el poble està a una plana, una zona plana, entre muntanyes. Els pobles que són més de muntanya, nosaltres estem a la zona plana, ens diem planers.
Quins són els elements més carismàtics o quin sentit tenen aquestes festes que celebreu, aquestes festes de Sant Gregori?
Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
El fet de recrear aquestes tradicions, han sigut tradicions que també s'han anat allargant amb el temps, hi ha elements que són molt característics de les vostres festes.
Sí, bé, a part de que fem cada any, fem una temàtica de festa, cada any doncs, dediquem algo que pugui ser l'aniversari, perquè som un poble que no és molt gran, que farem 200 anys, vull dir que tampoc és antic, anem recreant cada any algo que puguem destacar, i aquest any fem la gastronomia de la plana, de Santa Bàrbara. Però el que més podem destacar del cap de setmana, per exemple, avui dissabte és, i demà, és la recollida i peticions que fem a les pubilles, que seran... Que, porto jo les festes majors també, que seran les festes que representaran el nostre poble. I és un acte, la veritat, crec que és el més bonic de les festes.
En nom de tot el nostre poble, aquí ens teniu en reunió. De la vostra filla estimada, en venim a fer petició, per tal que sigui una pubilla en aquest any de Nostre Senyor.
Molt complaguts acceptem que podem a la nostra filla...
del poble.
A partir d'ara mateix, el poble sigui pubilla.
Tots ens sentirem molt complaguts, si així...
Explica'ns què és.
Doncs, per exemple, mira, el dissabte, avui mateix, aquesta tarda, anem, juntament amb els balladors de jota i les cobles, anem a cantar-los les jotes típiques del nostre poble, anem casa per casa de la pubilla, o pubills, que nosaltres diem pubill, no diem hereu, uh-huh. i anem a fer-los una petició i una cantada i ballada donant-los la benvinguda, de moment la benvinguda al que serà la nova, el nou any de pubillatge. I, clar, anem casa per casa, els oferim el ball, ells ofereixen un poc de menjar tots els que anem com a benvinguda, i al final de tot del recorregut, això són tres recorreguts, perquè, clar, són quasi 40 pubills i pubilles, i al final del recorregut ens trobem tots i pugem pel carrer Major Munt amb les tres xarangues, les bandes de música, tots els pubills junts, totes les autoritats i tots els balladors de jota, pugem al carrer Major i llavors allí fem un ball de jota molt bonic, molt a nivell de poble.
Clar, unes jotes que també són molt característiques, no només de Santa Bàrbara, sinó també de tota la zona, amb uns balls concrets que a Santa Bàrbara no poden fallar.
Sí, clar, ballem la jota, ballem el punxonet, és un balls típics d'aquí de la zona, que en aquesta zona, bueno, són jotes i el punxonet típic. Són balls molt bonics.
Com viu la gent de Santa Bàrbara aquesta festa?
Aquesta festa la viuen, la veritat que molts me diuen que millor que les festes majors del juliol. És una festa totalment, clar, diferent, és un cap de setmana molt intens, intensa a nivell de moltes activitats que fem, també intensa a nivell de sentiments, d'anar a buscar les pubilles. Per exemple, demà diumenge tornem a fer els tres recorreguts d'anar a buscar les pubilles, però aquí ja les autoritats, o sigui, l'alcalde i nosaltres els regidors, fem una petició a la mare o pare i a la pubilla de com tal volen representar el poble, i fem un versat que és molt antic, i anem vestits tots de pagesos. Llavors fem la petició i llavors els pares ens diuen si ens deixen la noia, i la noia s'accepta ser la pubilla del nostre poble, el noi i la noia. Llavors, clar, marxem tots en carros, cavalls i tot, hasta fins al carrer Major, i allà al carrer Major escollim a sort, a sort vull dir a l'atzar, la que serà la pubilla i pubill major. I crec que és una festa molt, molt intensa a nivell de sentiments, de pares, família, de poble, perquè és tot el poble vestit de pagès, és tot el poble volcat en el segle passat, i més la família de tots els pubills que tenim.
Està clar. Tot aquest cap de setmana hi haurà moltes activitats, a banda d'exposicions i artesania, també concerts, com demà diumenge un grup que ha sapigut agafar aquestes arrels, com són Terrae, i posar-ho dalt d'un escenari. I, com dèiem, aquesta vivència, aquesta particular manera de viure les festes. Segurament una de les festes més singulars a la zona de l'Ebre, i que, per tant, aquest cap de setmana a Santa Bàrbara, al Montsià, es podrà veure. N'hem pogut parlar amb la regidora de festes, la Laia Pla. Gràcies per atendre la trucada. Que tingueu unes bones festes.
Vale, moltes gràcies. Bon dia.
Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio.
I així tanquem aquest Mans. Hi hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, en Josep Maria Campillo, a les vies de sol, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rotllant a la direcció. La darrera sardana per marxar és Camí de la UNESCO, de la compositora Anna Abad. Amb la principal del Llobregat la sentirem. Aquesta sardana i aquesta copla obren avui el 77è aplec de Caldes de Malavella. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà a les 5 del matí i també la setmana que ve aquí, al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota la rel a la Ràdio Nacional.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
T'ho perdràs?
Més informació a futurfest.cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat ens vam citar a Sitges amb José Mari Vaquero, l'exfutbolista i entrenador basc que va jugar al Barça durant 8 temporades, capità i líder d'aquell famós Dream Team amb Johan Cruyff a la banqueta. En Vaquero, que ens va revelar per què és tan competitiu.
Sou 11 germans, 11 vaqueros.
Mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no, cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després, competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. I després has de convivir, és a dir, que són les tres Cs, crec que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal, no? I aleshores, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita.
Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
Bueno, un geni.
I vam entrevistar també en Matthew Tree, l'escriptor anglès que viu a Banyoles i que escriu en català des de fa una pila d'anys. Ens va confessar que durant la seva adolescència va patir un trastorn obsessiu-compulsiu que intentava alleujar amb l'alcohol.
Va arribar al punt de que a causa d'aquest trastorn tenia por fins i tot d'anar a l'escola. Estem parlant de 14-15 anys, més o menys. Doncs per anar a l'escola amagava llaunes de cervesa d'aquelles angleses, saps? Bastant grans.
De mig litre.
De mig litre, si fa no fa, sí. I anava caminant cap a l'escola bevent una llauna de cervesa.
Amb 14 anys.
Amb 14 anys, 14-15 anys. De manera que quan entrava a l'escola tenia els nervis calmats. I l'alcohol, de fet, era una mena d'automedicació que es veu que molta gent que tenen trastorns d'aquest tipus i no han estat diagnosticats, doncs tiren cap a l'alcohol perquè és una mena de calmant.
I amb en Xavier Aldecoa van viatjar a Soweto, un dels barris més desfavorits de Johannesburg, la capital de Sud-àfrica. Allà en Xavier va conèixer la història del Sepo, el Beethoven de Soweto que assajava amb una escombra.
Un xaval jovenet d'un barri de xaboles de Soweto que ha d'agafar una furgoneta taxi d'aquestes públiques que hi ha allà, intentar convèncer el conductor que li deixi entrar amb el violoncel i anar-se'n fins als barris rics blancs per tocar i que li tirin unes monedes. Això cada dia anar i tornar. Estem parlant d'un boig, d'un boig per la música que se'n van sortir. O sigui, ell al final aconsegueix entrar primer a l'orquestra principal de Johannesburg, que de fet recordo molt, perquè a mi en aquells dies ell està casat amb una noia, amb una periodista francesa, Sophie, que també és molt amiga meva. Va haver-hi un conflicte perquè, clar, quan van fer les proves per entrar a la Filarmònica, els negres puntuaven una mica més. I va haver una mena de conflicte de dir, escolta, no, a la Filarmònica han de tocar els millors.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marc Berta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
El cinema és una aventura per tota la família, Les Ovejas Detectives.
Oh, why would he stop there?
He was just about to say who the killer was.
This is torture. It was the maid, right? When I wake up...
Aquesta enginyosa pel·lícula de misteri explica la història d'unes ovelles a mans de les novel·les policíaques que viuran una gran aventura per descobrir la veritat rere la mort del seu pastor.
Do you think we're responsible for what happens to us?
What do you mean exactly?
Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
Tu viens d'arriver?
Oui.
T'inquiète, on va se comprendre.
I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
I encara els cinemes, alta costura. Angelina Jolie protagonitza aquesta història sobre una cineasta nord-americana que s'embarca en un viatge de vida o mort quan arriba a París per la Setmana de la Moda. I serà allà on la seva vida xocarà amb la de dues dones més. I al teatre Tan Tarantana, Hora Bruixa. La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Tarragonès. La primera, l'arrencada del vol a Vilaplana.
En el marc de la Fira de Sant Isidre es fa per primera vegada aquesta mostra de circ, complirà avui els carrers de Vilaplana amb tallers, música i activitats per a tota la família. A partir de les 11 del matí, a la pista del Casal, taller de circ amb botes i atraccions excèntriques. Al migdia, musical itinerant. A les 5 de la tarda, l'espectacle Mary Jones Grandiosa. I a quarts de set, incògnito. Totes les activitats i els espectacles són gratuïts i aptes per a tots els públics. A més, durant el dia, també hi ha la Fira de Productes Artesanals i de Proximitat amb més d'una vintena de parades al Passeig de la Mossara.
I podem dinar o sopar al restaurant Antígona de Vilaseca.
Situat a l'avinguda Ramon Olsina, número 2, molt a prop de la plaça d'Alexandre Fleming i a 5 minuts caminant de l'Auditori Josep Carreras, una braseria que ofereix una experiència gastronòmica basada en la cuina mediterrània i de mercat, de base tradicional, però amb tocs innovadors i una selecció de bons vins nacionals. I podem tastar el salmorejo, les faves saltades amb calamarsons i ceps, els cargols a la llauna, les costelles de cabrit arrebossades, les gambes a la planxa, el carpaccio de bacallà o l'entrecot al gust, de postres, panna cotta, profiteroles amb nata o sorbet de llimona. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert tots els dies, menys dimarts, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i els dissabtes, també a la nit.
Música.
De tres històries del dolent, és d'una quarta mal contada. Que em van treure ja sabent que no vas veure la trucada. Vaig engegar una rebel·lió contra la moral cristiana.
Perquè si som per Vilaseca, podem anar al concert de Sexeni.
A les 11 de la nit, al Castell del Comte de Sicart, un concert que s'emmarca dins la programació de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar. Sexeni hi presentarà el seu nou EP titulat Només Música, que posa el foco allà on vol el grup, en les cançons i en el seu univers musical. Aquest treball mostra una nova etapa de la banda lleidatana que continua explorant el pop des d'una mirada fresca, irònica i generacional. L'únic tema en solitari del nou EP és aquest que esteu sentint de fons, Els ulls que et mirin, una peça pop emotiva que reflexiona sobre com es construeix la nostra identitat a partir de la mirada dels altres. Una vegada més, demostren la seva gran virtut, combinar amb melodies enganxoses, humor i personalitat pròpia, que els consolida com una de les propostes més singulars del panorama musical català. Si els voleu veure en directe, avui ho podeu fer a Vilaseca. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Els ulls que et mirin, de Sexeni, que avui actuen a Vilaseca. Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Tot depèn dels ulls que et mirin.
Amb Roger Escapa.